13, Esports de Fons amb Aleix Muñoz.
Benvinguts a 13, benvinguts a la quarta temporada de 13 i al seu 86è programa. 13, on repassem l'actualitat del ciclisme, del triatló, de l'esquimó, de l'atletisme i del trail running, i on parlem d'entrenament, de nutrició, de material i de psicologia amb tot un equip d'apassionats i apassionades d'aquest món. Aquí a 13 hi cabem tots, els més ràpids, els més lents, els que gaudeixen amb les pulsacions a 220, els que fan tot xino-xano i els que fan amb les pulsacions a 160. Aquí és la casa de tots i de totes, a tots els apassionats i apassionades dels esports de fons, els esperem i els trobem aquí cada setmana. 13, una producció de We Run per Ràdio Sabadell i que podeu escoltar a la vostra ràdio de proximitat gràcies a la xarxa de comunicació local de tot Catalunya. Ai, ai, caramba. La pandèmia de les dobles s'extén. Fa uns dies us parlava del salt qualitatiu a l'hora de fer el salt al buit que m'havia suposat passar d'una rígida a una doble. Tot una aposta. Gràcies a l'Antonio Leiva, amic i gerent del comerç de bicis Jaume I, vaig provar l'Scott Spark. No una doble, més, no. Sinó la doble. En breu us en farem un especial d'aquest test de fons que estem fent a 13 durant aquestes setmanes. La seva capacitat de contagi ha estat tan gran que el mateix Miki ha decidit vendre la seva bici de tan sols 5 mesos i saltar de ple a la família Spark. Pandèmia de dobles. Perquè mai és tard per tornar a començar i seguir endavant pels camins que tirem, que ens trobem i que redibuixem. Caiem. Ens entestem a provar i complicar-nos la vida. No ens conformem amb les pistes. Volem els camins que ens presenten reptes, que ens proposen un improvement, una evolució. És així. El ciclisme, l'esport i, fins i tot, la vida. Seguim pedalant, seguim aprenent-ne. Ens apreten per darrere i ens apreta el nostre passat. Però només nosaltres podem gaudir del nostre present i del que ens depari el futur 2 metres més enllà. Certament, amb un Spark potser serà més fàcil, més còmode. Certament, la pandèmia de les dobles no fa res més que ensenyar-nos que els camins sempre han estat fàcils o difícils i que només depenia de nosaltres triar la traçada que a cada moment ens ha semblat la més idònia. Gaudiré de cadascun dels instants que pugui gaudir d'aquest Spark. I no us faci por trencar els contractes de mínims, ja que gaudir s'ha de fer al màxim. Bye-bye Static Mode. Welcome, Spark Time. El Miki, l'Antonio ho tenen clar. I ara, Jordi, a tu també et toca. Ai, ai, caramba. Bon dia, buenas tardes i buenas noches. I què tindrem avui a 13? L'actualitat del món dels esports de fons, el triatló, el ciclisme a carretera, el mountain bike, l'atletisme, el trail running i les fricades que ens ha deparat aquesta setmana els esports de fons. Sí. Ja comença a haver-hi neu a les muntanyes, però no, no hi podem anar. Però amb l'habitual equip d'esports de fons addictes us explicarem què és el que ens ha de parar tot el món dels esports de fons, amb les mesures Covid pertinents. I des de l'altra banda del telèfon, Xavi Palaí, Aniol Riba, en Llorenç Esteve i l'Adam Goldthorpe. I qui us parla des de l'estudi, jo mateix, sota la supervisió tècnica del gran fotògraf i tècnic Roger Benet. Soc l'Aleix Muñoz i us convido els propers 60 minuts a que ens acompanyeu per l'actualitat dels esports de fons, per conèixer els seus protagonistes i perquè aprengueu a practicar-lo de forma més segura i satisfactòria, perquè sempre en gaudiu i quan ho feu de forma totalment plena. A Muerte en Amas, la secció feta a mida del geni Sabaté, on senzillament hi abocarà sense filtres el que pensa i sent. Què ens depararà aquesta setmana? WhatsApp. La secció d'en Pep Tatxer, l'home que té més de 1.500 coms a les seves cames. Avui el tindrem aquí, a l'estudi, i parlarem amb ell. Tercer temps, la secció d'en Sergi, el fanàtic del món del rugby, de la preparació i de l'entrenament, que ens proposarà un repte molt particular. Jo el faré, i vosaltres, si voleu, també. I ara, pugeu el volum amb cura. Les endorfines i els batecs han de començar a activar-se. És l'hora de 13, és l'hora de tirar el pato gros. Més de 1.500 coms el valen. Enginyer industrial que ha col·laborat estretament amb Bicol, recordman de l'Hora Master, un especialista fanàtic dels bats. WhatsApp, la secció de les dades dels bats i dels coms. Avui, a l'altra banda del telèfon, tenim en Pep Tatxer. Això és WhatsApp. Doncs, Pep, escolta'm, quin plaer. A la tercera entrega de WhatsApp avui sí que ens podem sentir l'un a l'altre. Tota gràcies als sistemes tècnics i a la Rocío, avui ens estem podent sentir. Com estem? Com estem? Primer de tot, com estem ara que estàs veient que ja les muntanyes comencen a estar nevades? No sé si tens cuques o no, o tu l'únic que vols és veure fang i veure camins, corriols i carreteres per brandar i rebentar. El que em vaig quedar collonit, 1.500 coms, Això... Jo et deia, no, que en tens 50? Dic, sí, 50. Som-li 1.450, això. I dic, ostres, tu, Déu-n'hi-do,
sí,
Déu-n'hi-do.
Sí, una obsessió. No, la neu, la veritat és que m'ha agafat una mica per sorpresa, Estava molt centrat amb el fang i amb els camins d'aquí, i no vull mirar més enllà amb el tema Covid, vaig dia a dia. Però ja les xarxes ahir traien fum, de tothom tocant neu, i se m'ha inculcat el corcó a dins.
Ostres, he vist fins i tot el Víctor del Corral, que ja es feia el seu bateig d'esquimo, he vist el Jordi Gamito fent esquimo, ostres tu, els que estan sense confinaments perimetrals o els que tenen tots els dies per poder anar amunt i avall, doncs ho estan aprofitant. Escolta'm, mira, nosaltres tenim el Vallès Occidental i tot el que ens depara, i entre setmana doncs, fins allà on arribem amb l'estona que tinguem.
Exacte.
I si no, sempre tindrem el rodillo, que és màgic també, que és màgic.
Sí, però com fer una mica el senglar per aquí, aquestes èpoques, no hi ha res que et toqui l'aire fresc a la cara, ja ho saps tu,
I parlant de senglars, mira que haver de fer batudes de senglars just els caps de setmana, això també, déu-n'hi-do,
Ostres, té delicte, un perill, el bosc plegat de gent, volataires, corredors, ciclistes i els caçadors amb les escopetes desenveïnades. A mi em fa pànic,
No, clar, és que dius...
No tinc res contra ells, però...
No, però tenim tota la gent que no pot anar-se a un altre lloc que al costat de casa, i just hem de fer les batudes de senglars al cap de setmana, que és quan tothom surt de... No ho sé, jo aquí sí, el senyor Fernando Simón de la nostra zona, si està gaire atent o no, però, ostres, aquí jo crec que si més no, patina una miqueta. Escolta'm, Pep, aviam, explica'm, digue'm, què és el que ens depara avui la secció WhatsApp, aviam.
Avui tinc ganes de parlar d'un tema que hi ha molta discussió de fa molts anys, i sembla que els entrenadors i els tècnics no es posen d'acord sobre què donem prioritat, si en el volum o a la intensitat. Estem parlant sempre d'entrenaments aeròbics, entrenaments de ciclisme, de carrera o d'esquí de muntanya o d'esquís, o sigui, d'esports de gran fons.
Tu què pensaves a priori, abans d'il·lustrar-te? Què pensaves tu, va?
Jo, abans d'il·lustrar-me, pensava una cosa i ara ho he madurat, i hem adorat la resposta, i com sembla la resposta és un depèn, no? Un depèn com una casa de pagès.
Vale, aviam. Val. Il·lustra'm, doncs.
S'ha d'entrar molt en matèria, però el primer, per mi, i que és fonamental en els entrenaments, és el principi d'individualitat, és a dir, cada individu com és. No tothom traga igual el volum, és a dir, grans tirades, o no tothom traga igual a la intensitat, anar durant poca estona traient la llengua a tot el que dona el cor. Aleshores, hi haurà gent que se li donarà millor en trenos d'intensitat per la seva morfologia, i hi haurà gent, en canvi, que aquests entrenos els hi provoquen estrès i els hi provoquen lesions i no ho toleren tan bé, no? És a dir, que el primer és conèixer cada un com és, que què suportes millor.
Independentment de la disciplina de cadascú, evidentment, clar.
Exacte. O sigui, aquí, per mi, les conclusions que he arribat de sobre intensitat o gran fons són conclusions que es poden aplicar a tots els esports aeròbics, independentment de la disciplina.
Vale.
Que el tio que és molt bo i és un gran fondista corrent a peu, si ara se li pica per anar en bici, també serà molt més bo fent carreres de bicicleta de llarga distància o marxes de llarga distància.
Exacte, molt
bé.
Això
per una banda. Llavors, l'altra cosa que també he pres, després d'il·lustrar-me bastant i després de molts anys també de provar les dues vertents, és que no es pot basar en entrenament òptim, facis la disciplina que facis, només amb una de les dues disciplines, és a dir, tant si fas carreres curtes com si fas carreres llargues, no pots entrenar només amb molt volum o amb molta intensitat. És a dir, que s'han de combinar.
No pots fer una tipologia d'entreno i prou, voldria dir això, no?
Exacte. Tot això ho dic perquè jo, quan em va començar a faltar el temps per entrenar, per motius laborals i familiars i bla, 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 tot el que passa, pensava, i m'anava molt bé, suprimir les llargues tirades, és a dir, no feia quilòmetres basura, que em deien, no? Mm. I només intensitat. I a la que sortia i agafava la bici, només mirava quins coms podia anar a batre i escalfava, a vegades escalfava 2 minuts i ja gas a fons fins a treure el fetge per la boca.
Així llavors se t'inflava les cames com les tens, eh? Clar.
Sí.
Clar.
Sí, sí, i tant si anava a córrer com si anava en bici, com si anava a esquiar, era sempre gas a fons. I és una fórmula que durant uns anys em va anar funcionant fins que arriben les lesions.
Ah.
Evidentment no... I amb el temps he anat incorporant i forçant una mica, sobretot ara que no hi ha competicions a la vista, a fer base. Allò que diuen que jo passava èpoques sense fer base i tot era qualitat, qualitat, qualitat. Doncs en el temps he de donar la raó als entrenadors que sempre em deien de, ei, és molt important sortir una mica per sota de les teves pulsacions màximes, val? És a dir, no superar el 70-75% de les pulsacions màximes, i anar acumulant volum, perquè, clar, són esports que són molt aeròbics, ja estan entrant l'organisme, anar oxigenant, anar aprenent a ser òptim, obtenint energia dels hidrats i dels greixos, i fer base. I quan tens aquesta base, llavors sí, llavors a mi em costa molt, Ric jo mateix ara.
Clar, perquè és que s'ha d'entendre una cosa, aviam, el Pep, que precisament té tot un equip de futbol a casa a nivell familiar, que així és com és responsable a l'hora de pedalar, ho és molt amb la seva feina i amb les seves responsabilitats professionals. Clar, el que passa és que a vegades potser dius, tinc 40 minuts i els aprofito, i és propi, clar, és normal. Tu si tens només 40 minuts dius, vull sortir a fondo perquè és que també tinc la necessitat de sentir aquell gust com de sang al coll, de veure que he treballat, i sí que és veritat, i ara jo aquí potser també trenco una llança en el teu favor, perquè quan pots sortir poc o pel que sigui, dius, és que necessito sortir i rebentar-me per tenir aquesta sensació de connectar-te amb el cos i de que he fet quelcom, perquè quan surts això molt suau, molt tranquil, clar, quan portes setmanes d'entreno, hi ha algun dia que dius, mira, ja m'està bé també sortir tranquil, però quan tens estones comptades, jo crec que, clar, aquí també hi ha aquest factor també de quan no tens tot el temps del món, que és normal que la poca estona que tens dius, ostres, ja ara avui hauria de fer gimnàs i fer abdominals, no és que tinc ganes de sortir en bici, ni que siguin dues hores. Clar, que és això que els entrenadors també et diuen, clar, no tot és anar en bici, no tot és, clar, s'ha de fer treball amb sec, has de descansar bé, tota aquesta sèrie de coses que moltes vegades dius, és que jo el que vull és sortir en bici, tinc mono de bici. Clar, aquí s'ha d'entendre que també hi ha, a part de les coses que cadascun paquem, que potser també hi ha aquest aspecte, clar.
Sí. I al final, tots, tant el més amateur com el més pro, al final el que vol és anar més ràpid. Perquè encara que siguis molt amateur i que només surtis amb els col·legues, pues, satisfà molt ser el que va al grup del davant i que no t'hagin d'esperar. Això ho volem tots. Aleshores, jo sempre he recomanat i seguiria recomanant que si tu només pots sortir dos cops a la setmana, i és un entreno, i els caps de setmana, és a dir, són només tres, aleshores, obvia una mica el volum. No és el més recomanable i has de tenir molta precaució amb les lesions, però, evidentment, trauràs, si només tens 5 hores a la setmana per fer esport, trauràs molt millor rendiment si les experimentes al màxim, que no passi una d'aquestes hores vas de passeig, això per descomptat. Ara, has de tenir sempre clar que t'anirà molt bé afegir una altra sessió complementària de com a mínim 2 hores de sortir sense passar en cap moment d'aquest 75% o 80% de les teves pulsacions màximes. Això et sumarà. El que passa que potser és el preu més alt que s'ha de pagar amb hores, no amb temps. Una inversió de volum de 2 hores, si només en tens 5 a la setmana, doncs és un pes específic molt important.
Escolta'm, Pep, hem de seguir parlant d'això. Jo crec que hem de fer una segona entrega més a fons de tot. Avui ho deixem per aquí, perquè deixem aquesta petita pinzellada. I escolta'm, la setmana que ve en parlem més i ja et diré jo si he pogut o no escapar-me a fer esquí de muntanya o no, que he de prendre les precaucions sanitàries, hem de tenir-ho tot, però ja t'ho explicaré, ja t'ho explicaré.
Vinga, ho espero.
Escolta'm, parlem la setmana que ve. Fum-li gas i aprofita, o poc o molta estona, i ja m'ho explico la setmana que ve. Vinga.
Moltes gràcies, una abraçada a tots.
Adéu.
Adéu.
13. Esports de fons.
Molt bones, Aleix, i companys de la taula de 13. Tornem a una setmana de competició. Una que serà marcada per dos grans esdeveniments. Primer, un que està ben a prop, un dels crossos clàssics catalans i de més nivell. Parlem del cross de Granollers. Enmig d'aquesta situació d'aturada competitiva, la ciutat de Granollers podrà organitzar una nova edició del seu cross degut a posseir la categoria Refea, que l'habilita legalment per fer-ho. Tindrà curses des de la categoria sub-12 fins a categoria màster i per molts dels atletes que competiran serà possiblement el debut d'aquest any 2020, perquè amb aquesta situació pandèmica pràcticament no s'ha pogut dur res a terme. I una mica més lluny, a la comunitat veïna pel sud, la capital valenciana tornarà a fer brillar la ciutat de les arts pels corredors elit i invitats nacionals de gran nivell. Un any més veurem com la Marató de València ens deixarà bocabadats a les pantalles, i és que el cartell és de luxe, sobretot per les aspiracions espanyoles de cara a la mínima olímpica exigida per la federació de cara a Tòquio 2021. Per assistir-hi caldrà rebaixar les 2 hores, 11 minuts i 30 segons. I també no ens oblidem que aquest mateix esdeveniment comprèn la mitja marató de València, una cursa que estarà liderada pel duel entre Ronex Kipruto i Jacob Kiplimo, que ben a prop seguit pel recordman europeu Julian Wonders, amb 59 minuts i 17 segons, res menys preable, i per un seguit d'atletes espanyols com Javi Guerra, Del Mechal o Tarico Novales, i els debutants espanyols Carlos Mayo, Nacho Jiménez o Andreu Blanes. Tots ells liderats per Kiptu i Coec com a pacers de la cursa, un total de 22 atletes masculins, mentre que només sortiran 11 atletes femenines. El duel el tindrem entre Semberi Teferi, Leten Zembet Gidei i Genzebe Dibaba, que aquestes dues últimes fan el gran debut de la distància. Entre les espanyoles trobarem a Laura Méndez, Elena García Grimau o María José Pérez Moreno. I pel que fa a la llista d'atletes que prendran part del gran esdeveniment de la Marató als 42 quilòmetres Ciutat de València, trobem a un seguit, és que diré, 37 atletes que es rebaixen la marca de 2 hores i 10 minuts, liderats per Birhan Oleguese, amb per sota de les 2 hores i 3 minuts, i entre els quals hi trobem els 4 espanyols que lideren la llista d'atletes nacionals. Entre ells, Hamid Bendau, amb 2 hores 7 minuts i mig, Ayat Lamdassen amb 2 hores 9 minuts i 28 segons, Ivan Fernández amb 2 hores 9 minuts i 55 segons, i, tot i que he dit que rebaixava les 2 hores 10, Camilo Raúl Santiago, que es queda només 2 segons d'aquest tall, amb 2 hores 10 minuts i 2 segons, res menys preable. Entre els debutants tenim 21 atletes que s'estrenaran en aquesta prova. Entre ells, per exemple, trobem Antonio Badia, el qual se'l considera potser un dels atletes que prendrà part d'aquesta lluita contra Hamid Bendau, però també tindríem atletes com, per exemple, Iago Rojo, un atleta molt jove i que porta preparant-ho a consciència i que en mitja marató, ja en 1 hora i 2 minuts, va plantar molta cara a molta, molta, molta gent. I pel que fa al cartell femení, un altre cartell per al·lucinar, amb moltes menys noies, això sí que és cert, parlem d'una llista rascant les 70-75 noies participants, però no menyspreable, i és que Hi haurà un duel molt, molt interessant entre Ruti Aga i Birhane Dibaba, que tan sols les separa un segon la seva marca personal. 2 hores 18 minuts 34 per Aga i 2 hores 18 minuts i 35 segons per Dibaba. És a dir, que serà molt, molt apassionant, però és que a menys d'un minut, a 50 segons, tenim a Degitu Azemirau i Zineba Gimer, també etíopes. En aquest cas, veiem que les 8 primeres atletes són etíopes, amb la qual cosa tot quedarà cap a casa. I la primera atleta espanyola, Marta Galimany, amb 2 hores 29 minuts i 2 segons, que, atenció, ella ja va dir que venia aquí a València amb aquest circuit tan pla que han creat per batre el rècord d'Espanya. Així que, nois, us recomano que estigueu atents a les pantalles aquest cap de setmana, perquè tenim curses espectaculars, tant a la mitja marató com a la marató. Per tant, una jornada de 3-4 horetes d'atletisme pur, de running en asfalt brutal, que no us podeu perdre.
Els esports de fons amb l'Aleix Muñoz.
Hola, Aleix, Llorentis de Trezzi. La semana pasada habló de los vacaciones de los ciclistas y comentaba que algunos hacían ciclocross. He recibido muchos comentarios de qué es ciclocross. Bueno, hoy voy a explicar. Según Wikipedia, ciclocross nacido en los principios de ciclos y consiste en realizar un determinado número de vueltas de un circuito con tramos de asfalto, caminos, parados y terrenos esfangados, y con una serie de obstáculos naturales y artificiales que debe obligar a un corredor a bajarse de bici para saltarlas. Espectacular. Los ciclos del centro de Europa, especialmente los belgas, checos, neerlandeses, son especialistas. Wout van Aert, Mathieu van der Poel, de nivel femenino, Daphne van der Breggen y Mariano Voss. Los españoles más destacados son David Seco o Aida Nuno. ¿Quieres verlo? Bueno, hay eventos cada semana en octubre, noviembre y diciembre. Muchos son en Centro Europa y la siguiente fin de semana son los Slovacos National Campeonatos. Puede ser que quizás Peter Sagan aparezca. Y el día 13 tenemos el Ciclocross Internacional de Valencia. Y Eurosport está emitiendo la mayoría. Y también hay muchos vídeos en YouTube con carreras del año pasado. Ciclocross es rápido, explosivo, divertido. Y la mayoría de las carreras solo tardan una hora. Y no la esperas. ¿Qué esperas? Mientras esperamos los carreras de carretera el año que viene, velo. Espectacular.
Actualitat, agenda, consells, protagonistes, material, apassionats. Tots ells a 13, Esports de Fons.
A nivell nacional, Antonio Esteban, de Triathlon Channel, fa el seu particular anàlisi de les revelacions de l'any en mitja i llarga distància i dels noms que sonaran en un futur. Sabem que falta només una prova internacional de llarga distància, el Challenge Daytona, en el que ningú dels quatre representants espanyols que hi serà podria considerar-se com a revelació. Tots són triatletes consagrats. Per tant, toca veure qui és els que han aparegut a la palestra. En homes, Gonzalo Fuentes, triomf a Aranjuez, la primera prova del Covid, i després el Campionat d'Espanya de Bilbao va aconseguir un sisè lloc, subcampió al Campionat d'Espanya Duoló de mitja distància a Sòria. El segon, Mike Ugarte, potser un home de futur, té una natació acceptable que en formats normals li pot donar més oportunitat. Aranjuez va ser segon. A Bilbao va finalitzar vuitè sense que es deixés anar pel lloc que li tocava la sortida. Bona carrera, Islantilla. I el tercer, un català, Jordi Montraveta. Segon en una de les seves proves de mitja distància a França, novè a Bilbao. En una millora en natació pot ser molt competitiu en proves nacionals.
I anem a dones, en el top 3. I liderant aquest top 3, Laura Gómez, la catalana de Barberà de Vallès, amb només 26 anys, va ser segona a Bilbao i li va suposar el campionat d'Espanya de mitja distància. Es confirma com la següent alternativa a la llarga distància amb opcions internacionals. En formats normals i exigint una bona referència, podria estar lluitant per bons puestos a Europa. A nivell nacional, en mitja distància, seran moltes proves la dona de referència. Aida Baliño, la tornada a la competició de la gallega després d'un llarg temps ausent i dos embarassos pel mig ha estat sorprenent. Guanyadora del Campionat Ibèric a Portugal. S'haurà de veure què li depara la temporada que ve. I per tancar aquest top 3, en tercera posició, Maria Baró, amb una incursió en distància half, precisament en el Campionat d'Espanya de Bilbao, on va ser cinquena. La Sòria va corroborar la seva millora en proves sense drafting, marcant sola el millor parcial en bici. L'estrada per la natació, amb una millora de 2 minuts a l'aigua i de seguir aquesta progressió en bici, podria lluitar per triomfs en proves nacionals de mitja distància. I breus titulars i notícies que tenim també de l'actualitat nacional, doncs que José Almagro i Pilar Arias van ser campions de Madrid de duatló de distància olímpica. I a tall internacional, aquesta setmana, per tot esperant què és el que ens depararà a Daytona, Marisol Casado guanya les eleccions i tu per gairebé el doble de vots. Marisol Casado ha rebut el suport aclaparador dels membres de la ITU que van participar al 33è Congrés Mundial de Triatló i les eleccions guanyant les eleccions presidencials per 86 vots contra 43 del seu oponent de Dinamarca. I fins aquí l'actualitat del món del triatló.
13. Esports de fons.
Doncs avui a 13 tenim tot un luxe, perquè aquí tenim a la taula, aquí tenim aquí al meu costat, aquí tinc al meu costat, perquè no cal que parli en plural, perquè en realitat som dos i prou, que és el Sergi Latorre, que som companys de feina al Ribot i Serra, un centre de domesticació d'adolescents, i és el professor d'educació física. Ja us vaig dir que el Sergi és el nou seccionista de 13, amb la secció Tercer Temps. I per què es diu Tercer Temps? Doncs perquè... Què és el tercer temps? El tercer temps és aquell temps que fan els jugadors que juguen a rugby al final, quan han fet el primer temps, juguen el segon temps, i el tercer és allò que mengen i beuen molt, oi que sí?
Sí, quan s'acaba un partit, el partit dura 80 minuts, té dues parts, doncs quan es finalitza, l'equip local convida l'equip visitant a cervesa, a menjar i beguda.
I menjar, no? Això és el que se'n diu el tercer temps, no és una cosa que t'hagis inventat tu, és una cosa que és com de la cultura del rugby, això.
Sí, es fan els professionals, és tradició i és obligatori per a un jugador de rugby.
És a dir, però això ho fan tant els amateurs com els professionals?
Sí.
No? Ah, sí?
Sí.
És a dir, els All Blacks, aquells que fan atacant, també ho fan això?
També ho fan això, sí.
Però
sí,
quan
sí.
Fan allò que s'acollonen aquells típics vídeos que veiem dels All Blacks amb els de França i tot això, al final també queden i mengen?
Sí, queden i mengen. Ells fan la haka, es juguen al partit...
Es foten d'hòsties fins al peruquín?
Exactament.
Em perdon, amb qui hagi de portar ingers capilars, no passa res?
Es rebenten durant el partit, fan el passadís... Sempre es fan un passadís.
Què és això?
El passadís es fa quan es finalitza un partit, es dona les gràcies per jugar. Llavors, primer passa un equip pel mig d'un passadís,
que fan els jugadors. Allò típic de quan un equip espera un que ha guanyat un...
Exacte, doncs el partit de rugby es fa sempre a finalitzar.
És a dir, hi ha tota aquesta litúrgia amb rugby?
Sí, es fa el passadís, normalment primer el fa l'equip local i després passa el visitant. I d'aquí es van els vestuaris, doncs... Si tens bon rotllo amb l'altre equip o tens algun amic, els professionals s'intercanvien les samarretes i tal, però els amateurs no. Ens dutxem.
Us dutxeu, cadascú ell.
Exactament, per separat.
Escolta'm, sí, algú que... Però normalment cada equip es dutxa les seves dutxes, no?
Sí, per separat. Clar. I llavors es queda un local i allà va entrenadors, va família, va jugadors i va els àrbitres. I allà es parla de tot, de les jugades que ha passat, de què ha succeït, de... Bueno, s'arregla tot.
Però de debò hi ha aquest bon rotllo de sempre? O hi ha gent que potser té una capacitat social reduïda i que la competència social la va suspendre quan anava a l'ESO i no fa això? O sigui que realment tothom qui practica rugby té clares aquestes coses?
Sí.
La cultura del rugby té això?
Sí, la cultura... Quan entres és el primer que et diuen. L'àrbitre no se'ls parla, a més nosaltres si parlem l'àrbitre se'ns expulsen.
Carai.
No és com el futbol o com altres esports que li pots replicar l'àrbitre, no, l'àrbitre diu A i és A. I t'és igual, i segurament al mig del camp et dirà ho parlem al tercer temps, o després es parla o després discuteix, i a més un jugador qualsevol no pot parlar, només pot parlar l'àrbitre el capità.
Carai.
Els altres jugadors no podem dir res, ni podem dir-li, escolta, capità, que això tal, no. Vas al capità, amb veu baixeta, sí, vas amb veu baixeta, li dius i el capità li trasllada l'àrbitre.
Carai, és curiós, això del món del rugby. Doncs clar, com que era curiós, per això hi havia aquesta afinitat, li vaig dir, escolta'm, Sergi, dic, a part d'aquest món del rugby, que un esport de fons no seria, però en el fons sí que és un esport i té moltes coses i molts valors que comparteix amb tot el que és el món esportiu, el del tercer temps no m'ho podeu negar, que qualsevol que hagi competit o que hagi entrenat i tot, en el moment que estàs ben endorfinat i tot, que estàs de bon rotllo, has fet activitat física i tot, suposo que els jugadors de rugby deuen estar plens de blaus i cops i tot, tampoc difereix gaire de com arribo jo a casa després d'un dia de sortir en bicicleta, per exemple, però bueno, això ja és un altre tema a parlar, que hauríem de parlar amb la senyora Jordana de psicologia esportiva, per què em passa això amb la meva edat, però bueno, no és que tingui, és que suspengués psicomotricitat a B5, vull dir, però que clar, si et compliques la vida passa. Però és interessant aquest moment, que sí que és veritat que l'esport ens dona, i per això també és una activitat social, que de fet l'esport també té aquest element, a part de connectar-nos amb nosaltres mateixos i tenir la part social. Però escolta'm, Sergi, aviam, avui estem aquí, en aquests estudis, per poder fer una miqueta de repte i de poder conscienciar la gent, i jo faré de hàmster, no?
De cobaia.
No de hàmster i Gretel, de cobaia.
Exactament.
Perquè, clar, el Sergi, com bé sabeu, és llicenciat CAFE, té titulacions d'entrenador personal, està vinculat al món de rugby, té un dels blogs que opeten més a nivell nacional de rugby, és un friqui. Si un dia passeu per casa seva, ara no, perquè hi ha confinament perimetral i tot això, i a partir de les 10 no us obrirà la porta, però el veuríeu veient tots els partits de rugby, o entrenant, o fent de pare, clar, o de marit. Però el veuríeu que és la seva passió. Però escolta'm, aviam, explica'm això del cobaiisme humà i lo del hàmster. Què és el que podem fer que la gent que escolta 13, els nostres oients, a part, ma mare no ho és, vull dir, però d'oient ella no crec que ens faci cas, però què és el que creus que podríem... Com ho hem de fer, això del cobaiisme? Aviam, va.
Sí, podríem buscar un repte que tu fessis, que normalment no és una activitat que fas, perquè clar, si posem a fer alguna cosa aeròbica, estàs acostumat, llavors potser el canvi no es nota tant. Però si treballem alguna cosa de...
Pensar.
De pensar. No, de força, sí que potser trobem algun tipus de canvi. En un temps a curt termini.
Clar, perquè a més és cert que això ho diem moltes vegades, el Marc de Saló Esport també ens ho diu això, que clar, que ens dona la sensació, sobretot els fanàtics dels esports de fons, que clar, que si tenim 7 dies a la setmana i podem sortir cada dia en bici o cada dia podem anar a córrer, si un dia, en vez de córrer o d'anar amb bici, no fem l'activitat, fem treball de força, és com que ens dona la sensació que és un dia perdut. I clar, és un fet constatable, no m'ho invento jo, vull dir que això està claríssim, que el treball de força permet que tota la resta de treball es pugui fer millor, igual que el tema de l'entrenament invisible, igual que el descansar bé i tot. I llavors, doncs clar, segur que amb això, tant jo mateix, que em poso com a cobaia, que no faria bé, perquè la teoria la sé però no la faig, com també potser podríem mirar, no sé si a part de la força vols que mirem també una miqueta com menjo, perquè tampoc menjo pas malament, no sé. No?
Sí, sí, podem analitzar una mica.
Aviam, tot s'ha de dir.
Quin és el teu...
Quan vam anar de colònia junts, Sergi, vam menjar molt bé, no vam menjar. Que no s'enfadi ningú del Xenescat, sisplau. Ja sé que és un patrocinador aferrim d'aquest programa, però...
Jo vaig repetir, eh?
Tu vas repetir, però perquè tu tens molta gana. Però, hòstia, va costar allò, va costar allò. D'aquí una salutació a tota la gent de Planoles i sobretot al Font, que ens van cuidar molt bé, i els dels embotits de Planoles.
El que han de canviar és l'aigua.
L'aigua.
L'aigua, sí.
De Planoles no ho sé, però d'on vam menjar, nosaltres sí. Que allò era terrible. Però, bueno, fet aquest èmfasi de remember when, aviam, va, anem-hi aquí. Què és el que hauria de fer jo?
Va. A nivell de repte o a nivell de...
A la vida. Això seria molt, molt filosofar, no? Què és el que hauria de fer la vida?
Sí.
Pensar.
Nosaltres estàvem parlant de fer algun tipus de per deixar les cames descansar, més que res, o ja miraré més endavant què fem a nivell de part inferior, però podem fer un repte que es va posar de moda o alguna cosa així durant un temps, podem dir, i que és... Hi ha dos reptes. Mira, pots escollir. Hi ha un que és... Durant 30 dies, tu fas, el primer dia fas una flexió, el segon dia fas el doble, dos, el tercer dia fas quatre, i així fins a arribar al 30 dies.
I el 30 dies, quantes són? Escolta'm, és que jo, que jo a la sèrie vaig treure un 10 de mates, però això ja fa molt temps que vaig fer la sèrie. Com que el teu últim?
1, 2, 4, 8, sí?
Bueno,
16.
Sí, sí, pues 30, què seria? Són 15... 15...
O...
Són moltes, això, eh?
Són moltes.
Aviam, fes-me una més fàcil, que aviam.
O, sense cap pressa, sense posar-li un temps límit, cada dia fer 100 flexions.
Però això vol dir que, per exemple, potser al matí en faig 10, al migdia en faig 20, després de la tarda en faig 10. No, quina és la pauta?
El seu seria agafar un moment del dia i fer-les seguides. Tu fas 15, descanses. Fas 15, descanses. Fas 15, descanses. Fas 15,
fins arribar a 100. Però jo crec que si faig això, el primer dia, l'endemà no em puc ni pentinar, eh? És que no podré fotre'm ni la samarreta. Jo crec que hauràs de venir a casa a vestir-me. Escolta'm, no. Vols venir-me a posar la samarreta, noi?
No són tantes, eh? No són tantes. De veritat que... No, no, no.
Escolta'm, bueno, no sé, el repte de tinc amb el truc, què he de fer?
No són tantes.
Què faig, el del 100?
Jo provaria. Perquè segurament, quan tu comencis les primeres 100, faràs 10, 15, 20... No ho sé, no ho sabem. Seguides. Però segurament, quan arribis al dia 25...
Però pot ser que mori.
Et casquis... No. Quan arribis al dia 25...
No, però mori físicament, no.
No moriràs, perquè aquí segur que ens escolta algun crossfitter que se les fa 3
dies... Home, el crossfitter segur, perquè clar... A més d'allò, però jo és que no tinc gest artificial i trossos de tronc per casa, vull dir, potser em motivo menys, que els crossfitters. Em perdó, escolta'm, que el crossfit està molt bé, que és una activitat de molta força, que és molt important. I a més, animem aquí a tothom que té aquests gimnasos que pugui tornar-los a obrir i que funcionin.
Doncs segurament quan comencis, els primers dies faràs menys, però quan arribis al 25 estic segur que segurament facis 30 o 35 seguides, o més, potser.
Vale. Vols que vagi apuntant l'evolució? Que vols que cada setmana t'ho vagi explicant com va i ho apunti? O què? Com ho hauria de fer, jo?
Sí, això ho hauríem de fer. Tu fas les 100 i m'agradaria saber cada dia quantes fas la primera sèrie. Que és la sèrie que no tens cap tipus de esgotament.
Clar, no tinc cap fatiga. Molt
clar, perquè si fas... divideixes, per exemple, tu aconsegueixes fer la primera sèrie en 20, s'han de dividir en 5. No? Més o menys faries 20, 20, 20, 20, 20, 5. Però potser el 15è dia no fas 20.
És que potser el primer dia faig això, però el segon dia no en faig ni 10 seguides.
Sí, no serà tan musculament esgotat.
Patir dalt de la bici i treure les baves, en sé, però això... Bueno, vale, vinga, és a dir, repte, comencem ara i...
Dia 27.
27 de desembre, mirem com he anat fins al 27 de desembre. No, clar, perquè si hem de fer un mes vol dir no, ara més aviam. Estem a la primera setmana de desembre, tot just acaba de començar, i fins al 27, no? Què vol dir? Que aniríem fins a l'1 de gener. Però clar, l'1 de gener ens veurem. Potser... Bueno, anem a fer... Fem una cosa. No hi fiquem dies, fem durant el desembre. No?
Vale. Vale, durant el desembre.
El de desembre tot just acaba de començar... Doncs fem durant 30 dies naturals, és a dir, un dia rere l'altre, amb els caps de setmana que estem fora, por ahí, clar, amb els viatges aquests que estem fent tots ara amb aquest rotllo, i vale, durant 30 dies, cada dia intento fer això. Vale. Què més? Quin altre repte de hamster hi ha? Perquè aquest és el repte de força, a veure què passa, no?
Sí.
I això, no em faré una foto cada dia, que si no la gent potser llavors es deixen de seguir, no cal.
Foto no.
No, que no tenim cap aplicació d'aquestes... No tenim cap aplicació d'aquestes mòbils de lluïment de carn, que n'hi ha, d'aquestes d'ensenyar carn, de carnisseries.
Sí, i tant. Moltes.
No n'hi ha ninguna que ens patrocini, però si vol, si algú creu que és pertinent, també. No n'hi ha cap d'específica d'esportistes, tu, d'això. Però sí que és veritat que en aquestes aplicacions tothom diu que li agrada el senderisme, que li gusta el deporte i que és molt amic de sus amigos.
Exactament.
A mi perquè m'ho han dit, no perquè hi sigui.
I bailar
també. Pegados. Des d'aquí, una abraçada, Sergio Dalma. Això era per tu. Què més? Va, quines altres coses podem fer així que tothom pugui dir, va, perquè aviam, aquí hi ha una cosa, jo faré el hàmster així, però el que podríem animar és que tothom que estigui sentint això, ara provi, a partir d'avui, de quan escolti, potser s'estan escoltant el podcast, clar, potser estan escoltant el programa avui dimecres, però potser hi ha qui ens escolta el dissabte, potser qui ens escolta el diumenge, i potser hi ha que ens escolta quan li dóna la gana. Doncs des d'avui, quan esteu escoltant això, podeu començar potser ja aquest, si és al vespre, si és al matí, i si és la matinada, doncs mira, podeu sortir del llit i podeu fer-ho, no hi ha problema, comenceu, aneu de fer 100, tornareu al llit més cansats i ja està, no passa res. Però 30 dies naturals, a veure aviam què és el que passa. Molt bé, què és el que hauríem de notar? Una adaptació muscular?
Sí, segurament es notarà a l'hora de realitzar les primeres sèries i al finalitzar molta menys fatiga muscular.
Vale.
Perquè segurament si no estan acostumats a fer flexions o anar al gimnàs a aixecar pes, els costarà fer unes quantes flexions seguides.
Jo t'he de dir una cosa, tinc aquella cosa que em vaig comprar que són com uns punyos fuera, allò que sembla com el de manobra per allisar les parets.
Sí.
Ho faig amb això o ho faig amb les mans a terra?
Amb les mans a terra.
Vale.
Mans a terra. Vale. Mans a terra.
Amb quina obertura?
Amb els colzes a 45 graus, aproximadament, perquè el pit treballi.
Vale. 45 graus i l'obertura com...
45 graus.
Clar, sí, així és. 45
graus. Que els ombros no estiguin paral·lels amb el... Els ombros i colze paral·lels no.
Vale.
Colze i ombro, 45 graus.
Vale, vale. Molt bé, doncs... Pues... Sí, espera, que és que ho està dibuixant un moment, que tinc... Que... És que la de la geometria també em costa, eh? Però, bueno, em costa no, escolta'm, que també m'ha tocat explicar-ho a vegades. Però, vale. Molt bé, aquest és el repte que el que buscaria més, una adaptació del tronc superior de força del nostre cos, no?
Sí, segurament es guanyarà força i a qui no està molt acostumat a fer treball de força o muscular, se li notarà un canvi.
Vale.
Lleuger canvi, eh? No, no us penseu que ens posarem aquí com Hulk Hogan.
No.
Però sí que us notarà un lleuger canvi.
Vale.
Segur.
Vale, pues, va, vinga, 30 dies així. Hòstia, em costarà, però ho faré. Molt bé, vale. Anem a la segona fase de reptes. No sé, com que estem a December, tots ens deixem la barba i tenim reptes així, doncs, de fer coses, i més aquí, doncs, d'activitat física. El Sergi és la seva tasca principal. Què és l'altra cosa que podríem parlar i mirar de millorar en aquest mes, que podríem fer com generar hàbits més positius? Aviam, què faig? Jo em poso les teves mans. Aviam, Sergi, què podria fer?
Aviam, és veritat que el mes de desembre és el més complicat.
Sí.
És com quan te'n vas de vacances.
Sí, sí. Bueno, aviam, no ens enganyem. Jo crec que sopars d'empresa no n'hi haurà gaires aquest any.
No.
Dinars d'empresa potser sí.
Sols o reduïts, no?
Clar,
de 4.
Comides d'empresa no ho sé si n'hi hauran, però potser sí. Però crec que és difícil.
És difícil. Sí, és el més complicat, perquè segurament potser els sopars d'empresa i dinars com a tal no existeixen, però segurament trobarem gent que s'adaptarà i farà o de 6 en 6 o de 4 en 4, o ja sabem que totes les feines hi ha grupets.
Clar.
I segurament s'ajuntaran. Però és el més complicat, perquè venen Nadals, i ve Cap d'Any, i ve Reis, i és el més complicat. Però sí que durant menys aquests dies... Sí que, clar, és important mantenir una alimentació bastant saludable.
Vale.
I més la gent que fa esport. Perquè si és gent, i a més que s'acosta a l'elit o que competeix o que té alguna competició post-Nadal, és molt important no tenir un augment de pes... Mira, Aleix, farem una cosa. Durant aquesta setmana apuntes a cada àpat el que menges.
Vale. Sense pesar-ho ni res. Aviam, tinc una bàscula, però clar...
Sí, sí.
Creus
sí.
Que t'aniria bé? Vols, jo, si vols, ho peso. Vols que sí. Ho fem? Com vols que ho fem? Com t'aniria millor per fer-ho allò... Si he de fer el hàmster, faig el hàmster con chaleco i traje i camisa, eh?
Clar, a veure, aniria bé saber la quantitat que mengem.
Però clar, per exemple, pesar que la pasta en cru, sí, però en la cru. Verdura també.
Sempre en cru. Perquè quan ho bullim...
Agafa aigua. Clar.
I pesa més.
Vale. Doncs llavors...
I a més, pesa més i varia les seves propietats.
Vale.
Com amb la patata.
Sí. Bueno, i el moniato.
I el moniato.
Clar. Doncs escolta'm una cosa. Faig això. Aquesta setmana anoto el que menjo, intento pesar-ho amb crocot. Jo faig com la vida normal. Vale?
Tu fas vida normal.
Va, normal. I si el diumenge faig el vermut amb les patatetes o els nachos i les olives, jo ho posaré. I posaré l'olives, miraré quantes en menjo. Però estan clars.
No. Fem-ho, jo ho faria més senzill.
Vale.
Fem-ho més senzill.
Digue'm.
Perquè llavors serà un rotllo, perquè si obres una bossa de patates, i quant m'he menjat? 300 grams? 400 grams?
Clar,
o...
Home, 400 grams de patates, xaval, que veuria una miqueta com el Mr. Potato, eh? No,
segurament.
Home, hi ha algú, eh? Escolta'm, nosaltres tenim alumnes que ho fan, això.
Sí,
que
sí,
la seva alimentació
tant,
és beguda energètica i bossa de patates.
I tant. Però bueno, hi ha un reportatge del McDonald's, que hi ha un home que durant 30 dies només menja McDonald's als Estats Units.
I acaba fet caldo, però a nivell ja intern, ja de l'organisme. Vale, doncs apunto durant una setmana el que menjo.
El que menges.
Vale, i el que pugui passar ho peso.
Menges i beus.
Menjo i bec.
Sí, sobretot. Vale. Perquè no ens donem compte... No ens n'adonem, però quan seguim, ens fan una dieta, o aconseguim una alimentació, hi ha calories que venen buides.
Ah.
O líquides, millor dit. Millor dic buides, no, líquides.
Bueno, la cervesa té calories, l'alcohol tot això en té.
I la Coca-Cola.
I la Coca-Cola no en bec. Bec aigua amb gas. Això no és dolent, no?
No.
Fa rotet, fa fer rotet.
L'aigua no té quilocalories, no engreixa.
Vale. I la cervesa sí, clar.
La cervesa sí. Vale. Però no per l'aigua.
No per l'aigua. Doncs escolta'm una cosa, val? Faig els deures aquests i te'ls porto la setmana que ve i vinga, jo començaré ja a fer-li petonets al terra.
Vale.
Digue-li flexions.
Sí.
Jo ja et dic jo que quan em vegis que no em pentini, sabràs per què. Dius, ja portes dos dies, eh? Vull dir que això...
Se't podrà rentar els dies.
D'acord? Escolteu-me, doncs ja ho sabeu, el Sergi us ho ha dit, podeu sumar-vos al repte i podeu compartir-ho, si voleu, a @13 Esports de Fons, al nostre perfil d'Instagram. Si voleu penjar el vídeo, etiqueteu-nos, 13 amb números sempre, i vinga, a fer flexions. La setmana que ve continuem amb el Sergi. Sergi, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Entrenament, psicologia, competició, recuperació, nutrició... Tots els professionals dels esports de fons tenen cita a 13. Esports de Fons.
Dues punxades al pit, mareig exhaust, després de 10 hores i 20 minuts, després de 134 quilòmetres, 800 metres, després de 338 voltes, Kilian Jornet va haver d'abandonar del seu repte 24 hores Phantasm, el model de Salomon que patrocina i que des d'aquí 13 també patrocinem, pràcticament, perquè tothom en parla. Però no va poder ser. Kilian Jornet, que aquest any ens demostra que també és humà, que encara que faci coses que semblen divines, també és humà. I tot i així, tot i aquesta fita, aquesta proesa, 338 voltes en una pista d'atletisme, amb el fred que feia, que no va sortir el sol ni un moment a Noruega, Kilian Jornet no va poder aconseguir batre el rècord de 303 quilòmetres que tenia Kouros, el grec Kouros, en les 24 hores en pista. Kilian Jornet, que recupera, doncs, d'aquestes punxades al pit, i el mareig va estar a l'hospital, amb el cansament que va tenir, també van estar fent-li proves físiques, però sembla que tot està correcte. Sebastian Conrad Håkansson apuntava també fort, semblava que en aquells moments anava millor que Kilian Jornet, però també va defallir, i finalment el repte de les 24 hores, que no va acabar amb rècord del món, se'l va emportar el corredor Harald Gjerge amb 232 quilòmetres. Això és 13, això és trail, sí, però Kilian Jornet ja sabeu que encara que estigui fent atletisme ara mateix, és un corredor de trail i per això estem aquí comentant-ho. També comentar una notícia trista, Andrea Husser, la corredora d'Ultra Trail, que va patir un accident mortal mentre entrenava aquesta setmana passada, i des d'aquí enviem un record per ella i ànims a tota la seva família i al món del trail. Comentar també una bona notícia, és que Eduard Hernández, Júlia Font i Joel Aubesso s'emporten els podis dels 3 dies de trail a Eivissa 2020. També el Tòfol, que ha tornat en bona forma. El Tòfol no és que hagi tornat, és que mai ha marxat. Tòfol Castanyer, que també està sempre allà dalt, demostrant que les viejas glorias nunca mueren. I per últim, comentar. Us explicàvem fa uns dies que el Pau Capell va aconseguir el rècord de la ruta 040 des del mar fins al Teide. I atenció, perquè Zaid Ait Malek, el corredor d'origen marroquí nacionalitzat espanyol, intentarà batre aquest rècord espectacular que va fer el Pau, que a més sabem que no és exactament la seva especialitat. Un trajecte que arrenca des del mar a 0 metres, arriba fins a dalt de tot del cim més alt de l'estat espanyol a 3.700, uns paisatges increïbles com van canviant, falta d'oxigen, terreny molt variable, tècnic i molt exigent, aquest recorregut que el Zaid intentarà batre. Des d'aquí 13 us ho explicarem, totes les notícies que hi hagin en el món del trail, ja sabeu, escolteu aquí a 13.
I avui a la taula de 13 se'ns asseu el Marc Borràs per parlar-nos de quelcom tan important com és l'hidratació. Marc Borràs, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Aleix.
El Marc Borràs ve de Salut Esport i ens explicarà què i com és el que hem de tenir en compte ara que ja comença a fer calor, a l'hora de fer activitat física i quelcom que ens sembla tan bàsic, que sempre ens ho han dit, que és el fet de beure. Però ens explicaràs una miqueta més, ens parlaràs d'aquest tema.
Sí, aprofitem en aquesta època que comença el calor, el tema de la hidratació, no? Que és una cosa que a vegades l'abuela dice una cosa, dice la otra, bebe más, bebe menos, però hi ha algunes coses que sí que hem de tenir en compte. Un tema, per començar, és el color de l'orina. No? Saps més o menys com funciona això, Aleix?
Home, jo, aviam, sí que t'he de dir la veritat, que és un input que ens diu molt si estem ben hidratats o mal hidratats.
Exacte.
Jo sempre dic que aviam si és veritat. Tu digue-m'ho i ja diré si ho dic bé, això.
Mira, el color de l'orina, amb normalitat, ha de tenir un color de palla, ¿vale? Un color groguenc, de palla, aproximadament.
És a dir, un groc diluït.
Diluït. Si és molt transparent, estem molt hidratats, i tampoc és bo. Si és molt fosca, amb aquest color groguenc, vol dir que estem deshidratats. Si ja va a un color més negrós, però segueix sent el groc negrós, llavors ja estem amb problemes de deshidratació importants. ¿Vale? Després hi ha alternatives, és a dir, aquest groc es pot convertir en un verdós, en un vermellós, en un... Això ja són problemes més patològics.
No estem parlant de temes renals greus, no.
Aquí entraríem en temes renals, temes de fetge, temes de... ¿Vale? Però parlarem sobretot d'aquest groc, aquest ventall de grocs. Bé, doncs el que hem d'estar és amb un groc punto medio, val? Què més? Després, el tema de hidratació, em preguntaves abans, com hem de beure, quin tipus de beguda hem de ingerir. Aviam, el tema de l'aigua és important que sapigueu que acaba l'estómac. Llavors, si nosaltres posem alimentació, posem aigua o hi posem algun tipus de menjar o d'espècie a l'estómac, la sang se'n va cap a l'estómac. Llavors, no podrem sobrecarregar-ho molt si després aquesta sang que està a prop de l'estómac volem convertir-la en sang funcional per la musculatura. Perquè llavors hi ha el tema de síncopes, hi ha problemes de talls de digestió, ho hem d'evitar. Llavors, quan esteu fent esport, el que heu de fer són traguets molt petits d'aigua, sempre i quan tingueu set. Si no teniu set, jo us recomanaria, no sé que esteu suant excessivament, que no begueu aigua. Val? El que sí que heu de fer és una hidratació prèvia, una hora abans, tres quarts d'hora abans, una hora abans de començar, feu un mig litre d'aigua, aproximadament, que ja tingueu aquesta assimilació de l'aigua, però mentre esteu fent curses, mentre esteu entrenant, intenteu evitar el mínim possible sobrecarregar aquest estómac.
Clar, aviam, aquí estaríem parlant, suposo que estàs parlant amb la tipologia de fer un entreno d'entre 40-50 minuts.
Més o menys.
Estaríem dir que aquí potser seria l'ideal no beure aigua durant aquesta activitat.
Per no sobrecarregar aquest
Exacte.
Estómac. Eh?
Llavors, perquè si per exemple estiguéssim parlant ja de ciclisme o d'alguna activitat que ja et suposa pues, una, dues hores, tot, llavors hi havia la cosa aquella que aviam, diguem si és un mite allò, de cada 20 minuts fer les petites glopadetes d'aigua que deies.
Això és lo teòric. Si el cos no t'ho demana, tampoc cal que li donis. El que està clar que si tu passes de fer una activitat aproximadament d'una hora en endavant, no? Competicions llargues, curses llargues...
Un entrenament llarg.
Un entrenament llarg. El cos sua, evidentment, perd sals minerals, ¿vale? Doncs ho hem d'anar reposant. Llavors sí que podem anar fent-nos servir begudes amb sals minerals, ull amb segons quines begudes, ¿vale? Evidentment no ensucrades, Powerade, tot aquest tipus de marques, vigilem, no vol dir que siguin dolentes, però jo...
Pot ser per fer l'activitat?
Per fer una activitat de menys d'una hora, jo no ho recomano. I quan facis activitats de més d'una hora, o dues hores, o tres hores, el que sigui, ull en veure més de dos o de tres, que jo n'he vist alguna vegada fer-ho, anar agafant ampolles i vinga. Això ho hem d'intentar evitar de manera substancial. Bé, Aleix, no sé si volies alguna pregunta més sobre hidratació.
No, bueno, sí, jo tinc un dubte. Aviam, sí, m'has d'ajudar. Escolta'm una cosa. Això que diuen de que ara, aquests dies que fa tanta calor i tot, doncs de que has d'anar molt tanto de beure molta aigua quan arribes, el tema de que l'aigua sigui molt freda quan arribes. Suposo que el tema de fer molt freda seria per la patada que li donaries a l'estómac, suposo.
Normalment l'aigua freda entra molt bé, eh?
Sí, això
oi?
Sí.
Les begudes fredes en aquesta època. Però nosaltres tenim una temperatura, 35,5, 36 aproximadament, la temperatura corporal. Si nosaltres ingerim una beguda freda, el cos necessita aquest termoregulador per augmentar la temperatura d'aquesta aigua per després poder-la assimilar. Llavors estàs com sobrecarregant el cos. Si podeu, sé que és difícil, amb segons quines temperatures, però si podeu beure aigua natural és bastant millor que beure l'aigua freda.
Vale, clar, li donaríem un... Clar, al cos li estem donant feina. Clar.
Li esteu donant feina, clar. Ell clar. Ha d'augmentar la temperatura d'aquesta aigua per poder-la fer servir com ell vol.
Llavors, aviam, més coses. Això sí que ja ho tallarem.
L'orina, la temperatura de l'aigua...
Aviam, espera't, estava...
Evidentment, no sortiu a hores amb temperatures altes. Vale. Això és de lògica.
Llavors, estem quedant que per activitats de... Per recapitular, aquí fes-me una marca ara, quan entri, que serà tallarem aquí un tros. Per recapitular, Marc, hem quedat que per activitats, encara que estiguem evitant les hores de màxima calor, per activitats entre 40-50 minuts, millor no ingerir aigua mentre fem l'activitat per tal d'estalviar-li feina al cos.
Ah, exacte.
Mig litre d'aigua potser doncs 40 minuts abans de començar-la a fer.
Aquesta seria la idea, sí.
Si estem fent ja activitats de més d'una hora, tenir en compte hidratar-nos amb cura.
I hem de fer aquesta reposició
de
sals minerals, d'hidratació, ull també amb els sobres de segons de glucosa, tot això, al final és el mateix. Hem d'anar reposant amb curses, competicions llargues, però vigileu no sobrecarregar el cos, perquè no és un tema de beure dos ampolles de segons quines marques, no és fotre dos o tres sobres de glucosa, etcètera, etcètera. Això, normalment, sempre parlem d'un. Un, i si és molt, molt llarg, estem parlant de 5, 6 o 7 hores, llavors sí que podem fer dos o tres.
No, i a part també aquí, que podríem parlar ara, en tot cas de begudes que en tot cas tenen cafeïna, a part de sucre, la cafeïna també, en episodis de molta calor, és contraproduent també.
Clar,
això.
Evidentment, deshidrata, és un deshidratant.
És un catalitzador de la nostra deshidratació total.
Sí, el millor és l'aigua.
Perfecte, nois, doncs ja ho sabeu, el millor és l'aigua. L'Isaac ens explica també com fer-ho, doncs, si volem fer refresc. Mentre fem activitat, no, doncs després. Per tant, Marc, t'esperem la propera setmana, que ja serà amb la que tancarem 13 aquesta temporada, perquè ens segueixis explicant coses i encara aquests dies que no tindrem 13 ben aconsellats. Moltes gràcies, Marc.
Molt bé, Aleix.
Bona tarda. I fins aquí el 13 d'avui. 86 entregues d'Esports de Fons Addicció. Us ha acompanyat el millor equip de Fons Addictes de 13, el Xavi Palaí, l'Anyol Riba, el Llorenç Esteve, l'Adam Goldthorpe, amb la col·laboració d'en Pep Tatxer, d'en Genís Sapater i d'en Sergi Latorre. Tots ells sota la supervisió tècnica del grande, del Roger Benet. Podreu escoltar-nos i tornar-nos a escoltar i tornar-nos a escoltar i tornar-nos a escoltar l'enllaç del nostre perfil d'Instagram 13 Esports de Fons, 13 en números. Podreu posar-vos al dia de totes les temporades. De debò. Gràcies. Gràcies per formar part de la família de 13 i d'aquests 86 programes. 13, una producció de WeRun per a Ràdio Sabadell i que podeu escoltar a la vostra ràdio de proximitat gràcies a la xarxa de comunicació local de Catalunya. Soc l'Aleix Muñoz i us espero la setmana que ve per seguir gaudint dels esports de fons aquí, a casa vostra, a la casa dels esports de fons. I avui, per acomiadar el programa 86, un dels èxits del 1986, A Kind of Magic de Queen. Un tipus de màgia, la màgia de gaudir, d'enlluernar-se, d'emocionar-se, de sentir i connectar-se amb el cos, fent allò que més ens agrada. Sigui quan sigui que ens escolteu, sigueu d'on sigueu. Bon dia, boas tardes i boas noites. Cuideu-vos molt i fins la setmana que ve.
Magic. Magic. Magic.